teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Catalunya, han passat coses que hem d'analitzar moltíssim. Ja podem dir que ha arribat el primer era fake news musical a TikTok. Va començar a circular per la xarxa que la cantant Doja Cat donaria 3.000 dòlars a cada persona que fes un vídeo amb un so concret. No era cap cançó de Doja Cat, era un so d'un mar i unes ones. És 1 de setembre, va dir que tothom que ho pengés abans de l'1 de setembre, a l'1 de setembre rebria aquests 3.000 dòlars. Hi ha 7 milions de vídeos amb aquest so i 3 milions més amb un altre que diu que aquell sí que és l'autèntic. És 1 de setembre i, evidentment, res de res. El meu vídeo ha viralitzat 150, imagina't, 150 persones només l'han vist. Tàctica total per monetitzar i treure diners d'un creador que no se sap qui és en aquests moments. Tenim una tonteria al damunt que déu-n'hi-do. Bé, més tonteries, les cues virtuals. Crec que el nostre chatbot ha monitoritzat la prevenda avui per Harry Styles, concert el 12 de juliol del 2023 a l'Estadi Olímpic. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Veig molta gent histèrica amb això de les cues virtuals. Crec que els humans no suporteu pensar que el dia del concert els vostres amics estaran compartint vídeos i imatges per les xarxes i vosaltres no hi sereu. Estic començant a entendre el sentiment de l'enveja. Sort que demà s'estrena la psicòloga Sònia Cervantes.
Doncs sí, crec que necessitem molt la psicòloga, la Sònia Cervantes, per moltes coses que estan passant al món digital. Ens hem de començar ja a entendre com humans i amb la nostra relació amb les xarxes socials i les pantalles. Anem a un altre tipus d'emoció, però que també parla de diners, al fons. A les 12 d'aquesta nit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga de Futbol. Aquest fet està provocant una mena de tensió, una emoció entre els streamers que han engegat directes, sobretot a Twitch, entre els àudios dels més escoltats a Catalunya Ràdio i al Tot Costa, per tant, és un tema que interessa. Ahir, 7 hores de directe, d'Ibai, Gerard Romero, que en algunes franges compartien directe, parlaven de fitxatges i d'altres coses també amb Ciro López. El vídeo d'aquest directe, que va durar fins a 6 hores, acumula en aquests moments 1,6 milions de visualitzacions a Twitch i parlaven d'això, d'altres coses, coses importants.
Me he pensado la serie de Crims. Un poquito de mal rollo, la verdad, las cosas como son.
Ah, sí, está muy bien esa serie, ¿eh?
Sí, porque, sí, sí. Porque bueno, en fin, iba a dar un dato que no lo voy a dar, ya está.
Y
uno, uno de los capítulos resulta que pasa en un sitio que yo iba a menudo. Ya está, ¡wow! Nada más.
Vaya mal rollo, tío.
Sí, la verdad, me cagué. Bueno, para que no sepa lo que es la serie, creo que está, por cierto, en castellano en Movistar Plus, si no me equivoco.
Sí, sí, está en castellano, sí, sí.
De hecho, es una serie que tiene a muchos futbolistas de primera división completamente enganchados de fuera de que no son catalanes, ¿eh?
Per tant, intento pensar, segons el que va dir Ibai en aquest directe ahir, que jo també ja estava bastant enganxada, o sigui, l'ha mis i l'ha seguit Crims en català. Per tant, alguna cosa més. Jo sempre buscant les bones notícies pel que fa al català. Bé, connectem ara amb la Sílvia Creus. Hola, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola.
Ai, hi ha com una emoció. Sembla com això, la nova premsa rosa és el tema Mercato de fitxatges de futbol.
Sí, sí.
Quins noms ara mateix són tendència? Això a les xarxes es reflecteix?
És increïble perquè cada vegada que refresques surten noms i coses diferents. Surt, per exemple, Héctor Bellerín, es diu que acabarà al Barça. Jordi Alba, ahir va parlar molt de la notícia que havia donat Gerard Romero, que podria acabar a l'Inter, però ara, per exemple, el compte del diari AS, molta gent el cita perquè diu que ha decidit que es queda. Després, Martin Braithwaite, el danès, el fins ara blaugrana, que no volia marxar de la ciutat de Barcelona, i alguns deien, home, doncs que vagi a l'Espanyol, doncs està passant reconeixement mèdic amb l'Espanyol. Hi ha també una etiqueta, el valencianismo quiere a Mata, l'afició del València demana el retorn a l'equip de l'asturià Juan Mata i el club hi està treballant. També Kluivert, però no el pare, sinó el fill, Justin, que també, com hem sentit ara al butlletí de notícies, podria anar a parar a l'Espanyol, però també el podria voler el València. William Carvalho, que ha renovat amb el Betis quan tothom esperava que marxés, Ajax, perquè el Sevilla li ha cedit el jugador, Ocampos, i en altre àmbit doncs, hi ha molta tendència, moltes converses amb les paraules Ticketmaster, Harry Styles, Love on Tour, Tengo entradas para Harry i Voy a ver a Harry.
Sí, 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 això de les entrades també és molt pesat, ja en parlàvem ahir, perquè és un sistema que s'està com pervertint i crea com una angoixa que tot està reflectit pel que deia el nostre chatbot, una mica, que està l'enveja, el fet que a les xarxes socials veus la gent que hi va i tot plegat. Bé, tot aquest mercato que es tancarà a les 12 de la nit, evidentment, butlletí a butlletí ja veureu que també el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio estan al damunt i s'estan dient coses totalment confirmades, perquè les xarxes costa una mica també, eh? Acaba de lligar el que és 100% real, el que és hype, perquè estan intentant crear un cert interès per enganxar-nos també en els directes, però bé, es tracta d'anar combinant tota la informació i vosaltres, doncs, que teniu un bon filtre, sabreu doncs, què és el que pot ser real i el que no. Bé, per fer fitxatges fan falta diners i una manera per aconseguir-los és amb els NFTs. Avui parlarem dels NFTs al món del futbol, per fi ho entendràs. Connectarem amb els cracs de Barcelona Visuals que van anunciar en 3D, fan anuncis en 3D per les principals marques del món i que han creat aquest NFT del Barça. Avui també preguntarem als nostres especialistes de capçalera en blockchain què en pensen d'aquell esdeveniment que hi va haver a Madrid el dissabte, organitzat per una entitat que es fa dir Mundo Crypto. Va, anem per feina. NFT és la paraula token, és en aquests moments i en aquests entorns una unitat de valor. És sinònim de fitxa, val o cupó. En el món de la música, però, el nom està associat a The Tokens, una formació de doo-wop de Nova York que a principis dels 60 va convertir en èxit una adaptació d'una melodia originària de Sud-àfrica. És aquest The Lion Sleeps Tonight del 1961. Bé, el dijous és el dia dels creadors digitals i aquesta setena temporada del Pop-Up volem iniciar el Setup Tour per conèixer des d'on treballen, des d'on fan els seus continguts i amb quins aparells, també amb quines circumstàncies, i posar una mica en valor el que fan youtubers, instagramers, streamers, tiktokers amb el nostre director de capçalera.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal? Com anem?
Què et sembla? Farem ruta, eh? Farem el setup tour?
Està bé, tinc curiositat per veure el setup d'altra gent. Sí, està molt bé.
Clar, i a veure què aconseguim, eh? Perquè els creadors sou bastant reticents a obrir les portes de casa vostra, eh?
A veure, jo crec que la gent en general, no? Vull dir que si ho penseu una mica, si la gent... Escolta, vindré a casa teva, et diuen, ai, no ho sé. No, no, jo crec que no. Ja tenim una llista de gent que jo crec que sí, que serà xulo.
El que és veritat és que és molta màgia, no? Perquè quan es fan... quan esteu fent els directes des dels vostres llocs, clar, no s'obre el plano i això pot ser molta màgia, eh?
Sí, per màgia vols dir que tenim desendreçat tota la part que no es veu? Confirmo. Sí, sí, confirmo.
No ho dic per tu, no et sentis apel·lat.
En el meu cas és així, però a més hem vist l'altre dia l'XQC, que és un dels més grans del món, també va canviar la càmera i es veure tot de bosses de brossa i merda que hi havia al voltant. Vull dir que no m'ho invento, és així, és així.
Mira, mira, encara inventarem un nou format.
Anar a explicar el síndrome de Diògenes dels creadors, sí.
Bé, avui volem parlar d'un tema creixent. De fet, la revista Wired, després en farem referència, aquest estiu va titular que els NFTs, els NFTs, estan conquerint el món del futbol, no? Estan passant un munt de coses, les volem explicar bé, i el passat 29 de juliol, per exemple, es va vendre la primera obra d'art NFT de la història del Barça per $693,000. Després ho concretarem, però expliquem una mica què està passant en el món del futbol i els NFTs.
Sí, hem explicat moltes vegades què és un NFT. De fet, vam parlar-ne per primer cop al programa, si te'n recordes, parlant de NBA Top Shot, que era un exemple esportiu diu. Es tracta, de, ho expliquem una altra vegada, d'una espècie de col·lecció de cromos digitals en la que el que col·leccionem, en aquest cas, són jugades reals de l'NBA. I la tecnologia que certifica que el vídeo que tu tens és aquest i no un altre i que és teu, es basa en la blockchain. Els NFTs, que són les sigles de tokens no fungibles, són certificats digitals únics que s'associen a un actiu digital, ja sigui un vídeo, una imatge, una obra d'art, una cançó, el que sigui. Llavors, té sentit que una branca dels NFTs s'hagi dirigit a l'art i una altra a l'esport, sobretot, no només, hi ha moltes altres aplicacions, però sobretot a l'art i a l'esport és on es coneix més, ja que totes dues àrees creen productes únics, especials i irrepetibles, no? Una jugada, un gol, un jugador, un partit, tot això és únic i és el que fa interessant l'esport en general, i per això en els darrers anys doncs, han sortit moltes iniciatives que posen l'esport i els NFTs en comú.
Clar, Mireia, es tractaria potser explicar una mica amb exemples, sí. Perquè és veritat que, mira, avui el programa, de fet, el dedicarem bastant a parlar d'aquests conceptes, arran d'una trobada també que la vam vendre com el Metaverse Day que hi va haver el diumenge a Madrid, i voldrem parlar també amb especialistes de fins a quin punt estan parlant de blockchain, quina implicació té el Bitcoin amb les criptos, perquè ara, per exemple, amb Roc també obrim un altre meló, però just aquesta temporada Leo Messi i Neymar van amb la samarreta amb el patrocini de criptos.com.
Sí,
yeah. És a dir, que aterra tot plegat tota aquesta tecnologia molt bèstia al futbol, no?
Sí, i a l'NBA també, el camp dels Lakers, que era l'Staples Center, ara és el cripto.com, es diu així el camp. Per tant, com a mínim una inversió publicitària hi és.
Però s'ha d'explicar bé perquè també hi ha com molta especulació i moltes ombres en aquest sector. Va, fem algun exemple perquè entengueu tot això que estem dient, col·leccions de jugades reals o actius digitals?
Sí, el que intentaré explicar és que hi ha tres grans grups de, diguem, la vinculació o la implementació de l'NFT a l'esport, en aquest cas. Un seria col·leccions de jugades reals o actius digitals, és a dir, el club, una lliga o un jugador, un esportista en concret, vincula un NFT a un producte concret. Pot ser una jugada, doncs el gol que vaig marcar, no sé què, doncs aquí tens un NFT perquè aquest vídeo és teu. Un exemple, com dèiem, podria ser NBA Top Shot, però també el que ha fet el Barça amb alguns gols històrics, i si entreu a la plataforma OpenSea i busqueu per esports, doncs allà veureu que n'hi ha de tot tipus. Hi ha lligues concretes, hi ha gent que s'ha inventat coses, hi ha esportistes concrets que diuen, doncs mira, tot de coses meves, com qui es compra una foto meva firmada, doncs aquí també podríeu tenir-ho a través de l'NFT. Aquest seria el primer exemple. El segon seria jocs i col·leccions vinculades a un esport, però en un entorn propi, ho explico. L'exemple més clar seria Sorare, que és un joc en el cas de crear el millor equip possible de jugadors reals de futbol a través de les seves cartes. Totes són diferents, tenen característiques pròpies, diferents nivells de raresa, i tu obtens més punts si el jugador que tu tens juga bé aquesta setmana. És a dir, si tu tens el Lewandowski en el Sorare i aquella setmana marca dos gols, doncs tu tens més punts i fas com una lliga virtual, però amb la diferència de que la carta és teva i anava dir intransferible, no, la gràcia és que la pots vendre, justament.
Diríem que precisament aquesta empresa francesa que la va crear l'empresari francès Nicolas Julia, va fundar l'empresa Sorare, que col·labora entre altres clubs amb el Girona,
sí.
I es va avançar moltíssim, no? Perquè bé, abans que es fes aquella obra d'art que tothom associa amb els NFTs, que és Beeple, o sigui, Nicolas Julia ja va intentar pensar què podem fer amb els NFTs i amb els cromos digitals. Precisament el novembre de l'any passat van parlar amb l'ambaixador de Sorare a l'Estat, el jugador professional Nacho Eras, Anglada, i clar, jo li deia, perquè clar, sempre busquem paral·lelismes per explicar-ho bé, no? Clar, això dels NFTs en el món del futbol i de la forma que ho feu vosaltres en competició, seria una mica com els panini digitals, no?
Sí. Que és,
i escoltem una mica com ho va explicar això el Nacho.
Nosotros tenemos NFTs, que en este caso son las cartas de los jugadores, y con esos NFTs, con esas cartas, pues lo que podemos hacer es comprar, vender, intercambiar. Al final somos los propietarios de nuestras cartas y bueno, pues lo hacemos con un rendimiento económico que bueno, que siempre está bien.
¿Es como una pieza de coleccionismo? O sea, tener este cromo, ¿o es para jugar e intercambiar?
Bueno, tienes las dos utilidades. Tú esos cromos, esas cartas, las utilizas semanalmente en los torneos. Esos torneos te pueden dar una rentabilidad económica bastante, bastante buena, aparte de la diversión que otorga. y bueno, también el coleccionismo. Tú puedes quedarte esa carta para el futuro porque no sabes qué valor va a tener, o simplemente para coleccionarlo y ya está. Y también, como te he dicho, pues está el tema de la especulación, que bueno, al final es analizar un poco el mercado, y a lo mejor un jugador que viene de lesión o no está actuando muy bien, pues a lo mejor adquiere su carta, y en el momento que marque dos goles, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, pues esa carta la vas a poder vender. Al final és un mercat obert en el que hi ha compraventa de NFTs.
I això vol dir també diners, no? Criptos. O
clar, clar. És a dir, la diferència amb els cromos de Panini, tu pots comprar cromos de Panini i pots jugar amb els teus amics, però el meu jugador és més bo que el teu, el que sigui. Però la facilitat per intercanviar, vendre i comprar amb gent de tot el món i poder dir aquesta és meva i de ningú més, doncs això és el que t'ofereix la blockchain, i evidentment, doncs ja l'hem sentit en les seves declaracions, guanyar diners és un dels factors claus. De fet, ara quan acabi d'explicar-te els tres exemples, també t'explico això, quin incentiu pot tenir la gent en dir m'interessa això que ha dit el Roc, m'hi fico o no m'hi fico, no?
Clar, clar, ara ho anireu entenent a poc a poc, però de fet això, no, aquesta estructura blockchain el que fa és poder certificar digitalment i poder operar amb criptomonedes. Exacte. I per això estem barrejant tots aquests conceptes, que de fet NFTs hi ha gent que li diu directament token, no? O...
Sí, la diferència, un token seria com una fitxa, per entendre'ns, el que passa que la gràcia dels NFTs és que són no fungibles, és a dir, que si tu i jo tenim dues fitxes de Sorare, no són la mateixa, no són intercanviables. La que tens tu és diferent de la meva. Si tu i jo tinguéssim dos bitllets de 5 euros, els podríem intercanviar i seria el mateix.
Clar.
Perquè sí que són fungibles. Doncs els NFTs no són fungibles i per tant cada
clar,
un
és... Clar, és que són tantes paraules noves. Ja. O sigui, això fungible, no, també dius... No, no, NFT, dius, no, home, és token no fungible. Però dius, a veure, comencem.
Què vol dir això, no?
Què vol dir fungible? Va, continuem amb els exemples que ens donaves.
Sí, l'últim exemple, que a mi és el que, personalment, és el que m'interessa més, són tokens d'accés o serveis. Què vol dir això? Vol dir que tu tens un NFT, el pots comprar, o pot ser que te'l regalin, depèn de cada cas, i aquest et dona accés a diferents serveis o beneficis. Per exemple, imagina que compres una entrada per anar a veure el teu equip favorit de futbol, i aquesta entrada doncs et donen un QR per poder entrar, però a més et donen un NFT. I aquest NFT et dona, imagina't que dius, vale, doncs jo puc veure en temps real repeticions dels jocs, si tinc, escolta, que jo tinc una entrada, que tinc aquest NFT, i al moment d'entrar apretes i dius, escolta, que sí que el tinc, i això et dona un accés. O, per exemple, doncs poder veure algú o prendre algú al descans. Doncs tu dius, escolti, que jo tinc un NFT. O, per exemple, doncs un accés VIP o una fidelitat, saps, com un carnet de punts, que tots anem amb el carnet de punts, que tenim una targeteta, doncs això també es podria fer amb NFTs.
Clar, per i tant... això, a més, aconsegueix molta personalització, no?
Sí, i una sensació de dir, bé, això té un valor afegit, és a dir, compro això i sé que al llarg del temps doncs em donarà uns serveis, em donarà un accés, hi ha molts equips que ho fan, per exemple, el Futbol Club Porto de Portugal va ser el primer o dels primers que ho va fer el 2021, i ho fa molt, i això sí que em sembla interessant. No és necessària la blockchain per fer això, perquè ja hi ha, doncs això, la gent dirà, doncs jo ja tinc un carnet de soci o un carnet de no sé què, que ja em dona això. Però la forma d'articular-ho és més senzilla i més segura, diguem, perquè tu saps que el tens i després el pots vendre si vols, i els, imagina't doncs el carnet de fidelitat i els punts que tens acumulats, doncs li pots vendre a algú i per tant obtenir, que ell obtingui aquests beneficis. No?
Va, anem a doncs això, per què els compra la gent?
Jo veig tres motius molt clars, vale? El primer és el sentiment de pertinença d'un actiu únic, doncs tu vols tenir una cosa que t'apassiona, el gol del Rivaldo de Xilena no sé què, fa no sé quants anys, jo el vull tenir i dir que és meu i ja està, perquè a mi m'encanta el Barça. Molt bé, doncs això seria una manera.
Sí, sí.
Això està clar. El segon seria una forma d'accedir a altres serveis i beneficis, com dèiem ara, per tant dir, tinc un actiu que potser d'aquí un temps valdrà més o que em dona, m'obre la porta a altres coses, i l'últim, que és el que a mi em sembla que és més habitual, doncs és l'especulació. O sigui, dit clar i català, compres un NFT amb l'esperança que pugi de preu i el puguis vendre obtenint un benefici, a curt termini o a llarg termini. Aquest és un factor que la blockchain ho permet molt fàcilment i que, per tant, és molt atractiu, la idea de dir, home, doncs si puc fer el que a mi m'agrada, passar molt bé, i a més guanyar diners... o perdre'ls, doncs hi ha molta gent que tira per aquí.
Clar, i és per això que està, diríem, agafant, si ens posem, diríem, el llistó de l'ètica, està agafant tanta mala reputació tota aquesta tecnologia, no?
Sí, perquè hi ha molta gent que veu la vida així, doncs, escolta, tot el que es pugui mercantilitzar, doncs perfecte, i hi ha molta altra gent, entre els que m'incloc, que dic, potser no cal mercantilitzar-ho tot, potser no cal que el trajecte de cotxe d'anar a la gasolinera el puguis vendre perquè pugis algú i... Potser no cal que tot sigui una transacció. Però és veritat que la tecnologia blockchain i en concret els NFTs permeten de dir, escolta, jo tinc una cosa, igual que a Wallapop venem un sofà perquè ja no el fem servir i podem treure un rendiment, doncs és una forma més de poder capitalitzar coses que tenim, no? En aquest cas digitals.
Llavors, tu quins... no sé si veus també riscos, perquè també hi ha hagut moltes iniciatives en el món del futbol que no han anat bé, no? És a dir, que s'han fet metaversos i després que han fallat i que s'han fet enrere i tot això, no? Per què s'hi ha posat? Per què els fan els clubs i els esportistes?
Clar, bueno, des de l'altre punt de vista, els clubs i els esportistes és una font d'ingressos perquè normalment és més fàcil, és més barat minar un NFT del preu pel qual el vens normalment a subhasta, llavors aquí ja tens un benefici, diguem que t'ha costat molt poc, i després ajuda una mica a transmetre la imatge de modernitat, la imatge de dir, ei, estem en l'última moda, estem fent coses per tu, estem pensant en tu, i això realment funciona. Els riscos estan clars. Si què val el gol de Rivaldo, quan val? Qui decideix quan val? Doncs és clar, una subhasta.
És el mercat. Estigui...
Exacte. Mm-hmm. Llavors, si tu compres sobre del preu de mercat i després quan vols vendre és menys, doncs aquí són uns diners que has pringat. Això és així.
Clar.
Aquest és un dels riscos. I l'altre risc és que tu compris un NFT pensant que hi haurà o que t'han promès que hi haurà molts serveis vinculats, o entres a Sorare i gastes uns diners i tal, i després Sorare demà tanca.
Clar.
Doncs aquí hi ha un risc, clar, d'una cosa que si tu has fet una inversió i després no funciona, això no només passa amb els NFTs. Aquests són els dos principals riscos que jo hi veig.
I, a veure, fent una mica de ciència-ficció, Roc, o sigui, d'això no sabem res d'això, però, per exemple, ara que amb les palanques i tot plegat, per exemple, el Barça, no?, ha venut o ha cedit a altres els drets de televisius pels quals s'aguanta una mica el futbol aquí a l'estat espanyol, tu creus que aquesta tecnologia pot arribar a substituir els ingressos els drets televisius?
Jo crec que no, perquè jo no sóc economista ni sóc expert, però...
Això et dic, una mica especulant.
Sí. No, la meva sensació és que és un mercat que funciona amb adopció, és a dir, com més gent entri, més puja el preu. Més valor se li dona perquè més gent hi ha interessada.
Clar.
Llavors això a la llarga és poc sostenible que creixi sempre, és a dir, pots tenir un ingrés immediat que està molt bé, però que tots els ingressos del club, o una part molt gran dels ingressos del club depengui d'això, vol dir que necessites molta gent que estigui ficant diners, és a dir, que al final és la teva base de seguidors qui està finançant el club a base de comprar pensant que després ells podran fer negoci. Llavors jo ho veig complicat, veig més segur la fidelització, és a dir, que la gent pagui per ser soci i ampliar els avantatges de soci i que la gent digui, vale, això, que no pas entrar-hi, que la gent hi entri pensant que en podrà treure un benefici, perquè aquest benefici no és sostenible en el temps. No pot anar entrant gent de forma indefinida perquè sempre es guanyin diners, no? Llavors, jo crec que és una font d'ingressos, però no crec que pugui substituir els drets televisius, que a dia d'avui segueixen sent la principal font d'ingressos.
Va, doncs anem a conèixer l'exemple del Barça. El primer NFT del Barça es diu In a Way Immortal. Està inspirat en Johan Cruyff. Va ser adquirit per gairebé $700,000 a la subhasta de Sotheby's a Nova York, 550,000 més taxes, i aquest és el moment exacte de la subhasta.
400,000. And 450 is here. 450. And 450 and 500. Thank you, is there. 550. Back with me at 550. Give me 600. 550 I have. At 500. $50,000. Last chance, no regrets, and down goes the hammer. Sold, $550,000.
Eric Sass, cofundador i director d'innovació de BCN Visuals, l'empresa creadora de la primera obra d'art NFT de la història del club. Eric, hola, com estàs?
Hola, Mariola.
Com ho va viure des de Barcelona Visuals, de BCN Visuals?
Bueno, doncs va ser un moment molt especial, no? Perquè bàsicament estàvem a Nova York i ho estàvem vivint en directe. Ja estàvem tot l'equip de Barcelona Visuals, però també tot l'equip de Barcelona.
Exactament, Eric, què va adquirir aquest comprador?
Doncs el comprador va adquirir la primera obra d'art digital del Futbol Club Barcelona, que consisteix en un vídeo d'uns 45 segons, però no solament és l'obra d'art, no. Què és el que s'amaga darrere aquesta obra d'art? I és un seguit de beneficis, no?, que solament una persona VIP obtindrà. Entre ells era, doncs, poder pilotejar amb el primer equip, poder anar a la Masia, poder estar parlant amb l'entrenador del primer equip, un seguit d'experiències, no? Només a l'abast d'unes poques persones.
Clar, el moment de dir, vaig a fer un NFT del Barça, hi ha tants moments històrics del Barça que dius, amb què comencem, no? En aquest cas vau triar el llegendari moment de Johan Cruyff al Camp Nou, quan el 22 de desembre del 73 va volar per fer un gol espectacular a l'Atlètic de Madrid amb l'edició animada única d'Inaway, d'Immortal. El comprador també ha adquirit això, tot això que dius tu. Però clar, com vau triar aquest moment?
És el que tu dius, el Barça té moments molt, molt, molt especials, no? I això consistia en una col·lecció de 10 masterpieces. Volíem començar amb el legendari Johan Cruyff, perquè és una persona que ha canviat la història del club, no? I amb jo. I a dia d'avui segueix jugant i segueix, el club és diferent des que el Johan Cruyff va entrar a ell, no? Llavors el volíem homenatjar d'alguna forma.
No sé si ho podràs dir. Tu personalment saps qui és, qui ho ha comprat?
Ben bé no se sap, d'acord? Sí que s'especula, però ben bé no s'ha fet públic.
Una pregunta que et volia fer és, no sé si sempre funciona igual, però ara la persona que hagi comprat aquest NFT després el pot vendre, si vol, el pot vendre qui vulgui, pel preu que ell vulgui. El club té alguns ingressos de cada una d'aquestes transaccions o, diguem, l'ingrés pel Barça és només aquest primer i ja està?
La màgia de l'NFT, d'acord, és que és un contracte i el club rep una quantia quan es ven per primera vegada, però també segueix adquirint un percentatge cada vegada que reben, no? I això l'única forma que es pot fer és mitjançant un contracte digital i per això es va fer un NFT.
Clar, i amb la tecnologia de fons de la blockchain, suposo.
Així és. La veritat és que l'NFT té una de les peculiaritats, és això, que sap moltes vegades, sap de que algú compra alguna cosa a molt poc preu i després pega el mítico pelotazo, no?, que li diuen. Bueno, això és una molt bona forma d'evitar el pelotazo i que a l'artista, en aquest cas al club, no?, pugui seguir generant uns ingressos independentment de que ja no sigui la seva titularitat.
Amb el Roc ara estàvem una mica parlant i conversant sobre què hi guanya un club de futbol amb accions com aquesta, per què li convé al Barça entrar al món dels NFTs, i tu que en saps tant, i ara parlarem una mica del que ho esteu aconseguint, sou tu, l'Alan company, i tu sou superjoves, esteu hi ha molts llocs del món i us esteu especialitzant molt en això, si tu creus que realment el món de futbol ara ja tothom entrarà en els NFTs i serà una forma d'ingressos. Per què?
En aquest cas, el que volia el Barça és deixar un llegat, no? I posicionar-se com el que és. No solament un club de futbol, sinó una de les marques més importants del món. I no hi havia millor manera de fer-ho que ser un dels pioners en aquesta tecnologia. Una de les raons per les quals... Bueno, hi ha diferents raons, d'acord? Però podria resumir-ho en tres raons. La primera és que això ha generat moltíssima publicitat i el Barça s'ha posicionat en el més alt, no? La segona, d'acord, és la fons d'ingressos directa, no? Aquest 700.000 euros que es van recaudar. I la tercera és que és una molt bona forma d'interactuar amb el fan, i en aquest cas concret amb un fan molt VIP.
Sí, un fan que té diners, evidentment.
On tenia? Com a mínim fins ara, fins que ho ha comprat.
Clar, vosaltres sabeu, diríem, la IP, no? La IP que ho ha comprat, seria, no sé, eh?
Nosaltres som aquí d'alguna manera els partners tecnològics del Barça, amb els quals s'han recolzat per poder portar a cap aquesta obra d'art, no? Perquè més enllà de que tot això tenia un seguit de beneficis, tenia que ser una obra d'art, i això és el que vam aconseguir.
Bé, l'Alan i tu, els fundadors de Barcelona Visuals, heu fet ja moltes coses, sou molt coneguts i reconeguts en el sector, i uns habituals de Times Square. Quina importància té Times Square en tot això?
Times Square és un lloc en el qual, si vas, és perquè tens alguna cosa molt, molt, molt important que dir, no? El que fas a Times Square es viralitza per arreu del món, i per això era molt important que la presentació d'aquest primers que el Futbol Club Barcelona es fes 7 anys després. I a més, era la primera vegada que portava a cap una campanya a Nova York, no? Per això era un moment també tan, tan especial. Enllà de l'NFT era també tota la campanya que es va portar a cap.
Clar, és una campanya brutal de màrqueting, no? Perquè, per exemple, fer referència a la revista tecnològica més important del món, no, Wired, parla dels NFTs al món del futbol i el primer que posa, bé, de fet, l'excusa per fer aquest article és precisament aquesta arribada de, i aquest acte a Times Square, no? Explica'ns una mica, Barcelona Visuals, qui sou, què feu i què heu fet.
Som una empresa tecnològica i un superestudi. Bàsicament ens dediquem a batre rècords i a portar les campanyes més grans del món. Per exemple, vam començar amb el primer anunci 3D en el món, la mala Volkswagen. Després vam portar cap el millor anunci a Europa 2021 amb The Walt Disney Company. Vam portar cap la campanya més gran de Times Square amb Bulgari. El nostre treball és batre rècords.
I tenir llistó altíssim, veig, no?, també, i aconseguir-ho d'altra banda.
Sí, així és complicat, no?, en un món tan, tan interconnectat amb el que vivim, no?, és molt complicat ser el primer en algo. És un gran esforç, sempre penso que està l'última, no?, però realment quan ho aconsegueixes la recompensa és molt gran.
De fet, us heu unit dos caps molt pensants i amb molt de talent, no?, des de relacionar-se amb empreses tecnològiques amb un gran especialista en 3D.
Jo, bàsicament, em vaig centrar molt en el que són direccions d'empreses tecnològiques i el meu soci, Alan, es va centrar en el que és 3D i animació. Mm. Ell treballava a Framestore. Framestore és l'empresa que està darrere de tots els efectes visuals de Marvel, Harry Potter. Llavors, una vegada ens vam juntar, tenia molt de sentit que juntéssim el cinema amb la més última tecnologia. I així és com va néixer PCN Visuals.
Clar, des de l'especialització, des de la creativitat, amb un munt de tecnologies, però ara també ho parlàvem amb en Roc Massaguer, no?, aquest diumenge hi va haver-hi aquest acte, que ara en parlarem, amb també altres especialistes del Mundo Cripto, i feien servir el hashtag Metaverse Day, i hi ha hagut com grans titulars i molta especulació sobre aquest acte. No sé si tu ho has seguit, des de tu que saps com funciona molt bé aquesta tecnologia, hi ha riscos de mala reputació per aquesta tecnologia, s'està venent molt entre tot això que et faràs ric amb gent molt jove. Tu com ho analitzes tot plegat?
A mi em sap molt de greu, la veritat. Sempre passa el mateix. Hi ha unes poques persones que volen fer bé i després hi ha molts, molt d'oportunistes, no? Que és perquè tu dius, volen fer diners molt ràpidament. I a més s'acosta a la gent. En aquest cas, nosaltres no ens dediquem a això, no ens dediquem a la cripto, no ens dediquem a res d'això. Nosaltres ens dediquem, som un innovation hub, ens dediquem a portar a cap la màxima innovació per a les empreses més grans del món. En el moment en què vivim ara mateix, el que és cripto, el que és NFT, té molt de haters, no? Té moltes avantatges, però també té molt de haters. I ve donat de lo que comentem, de totes aquestes persones que volen fer més ràpidament a costa de la gent.
Escolta, Eric, us anirem seguint una mica el rastre digital i analògic, no? A veure què és el que... No sé si teniu... Tens en ment, ens pots avançar alguna de les coses d'aquestes aquestes fites que esteu intentant aconseguir? O seria marcar massa el ritme de la competència?
Ui! No. Tenim moltes coses. Nosaltres treballem ara en el que sortirà dintre de 2 anys. Llavors, com tu dius, no puc avançar ninguna primícia, però el futur pinta bé.
El futur és de realitat augmentada, per exemple?
Entre altres, la realitat augmentada estarà i estarà molt present en el nostre dia a dia. Ara tenim que buscar la manera de que no afecti a la intimitat de les persones, no?, i que no repercuteixi d'una manera negativa. Però la realitat augmentada serà una de les eines del futur, així és.
He encertat o hi ha alguna altra cosa que puguis dir una mica, una paraula o alguna cosa?
El que és realitat augmentada, el que és realitat virtual, tot això ve aquí per quedar-se, no? I el que hem desenvolupat molt, el que és la part digital, vale? I ara el que estan buscant les empreses és com connectar el món digital amb el món físic, no? I hi ha una terminologia que es diu en anglès digital, no? Que és la connexió entre el món real i el món digital.
El món físic i el digital ara mateix estan molt, molt... No es toquen encara, vols dir?
Exacte, estan molt desconnectats i tenim que buscar una forma de poder connectar aquests dos extrems. el que ens va ensenyar el Covid i tota la pandèmia és que no ens podem simplement aïllar en el món digital. Té moltes desavantatges, però a la mateixa vegada també pot oferir moltes avantatges al món real. I és per això que totes les empreses tecnològiques estem buscant el connector. I el que el trobi, i bueno...
Ja m'imagino la cursa. Escolta, posa't en contacte amb nosaltres i ens ho expliques si heu trobat i us heu avançat i sou els primers del món. Ho voldrem saber i estarem orgullosos que sigui una empresa catalana que, de fet, teniu seu, teniu el peu posat a molts punts del món, no? Però que no sé si la seu central és Catalunya.
La seu central és Barcelona, però tenim empreses tant a Los Angeles com a Nova York. I és que Barcelona... A tot el món es pensava, oh, Shanghai, Nova York... No, no, no. Barcelona és un innovation hub bestial i es popularitzarà en els pròxims anys. Això ho tinc seguríssim. Estic segur.
Doncs ens quedem amb aquesta bona notícia, que ens falten bones notícies. Eric Sasm, una abraçada. Gràcies.
Gràcies a tots.
Adéu, adéu. Adéu. Doncs ja heu sentit a la recerca d'aquest connector que el que faci és unir el món físic amb el món virtual amb aquesta paraula que ja s'han inventat, que és el figital, no? Una barreja entre físic i digital. Avui us preguntem a la consulta, has enviat mai fotos al Temps de TV3? Va, un parell de minuts i sabrem quanta gent a Catalunya, quanta gent dels que ens escolta envia fotos.
Opa, a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Has enviat mai fotos al Temps de TV3? Que em moro, que em moro, que em moro. Bé, no, és que estava pensant, avui us volia dir que estem preparant un tema sobre això, de quina manera s'envien les fotos, s'enviaven fa temps, i bé, van ser un dels pioners els de Temps de TV3 de demanar les fotos, i per tant això ho estem preparant, i de moment a Twitter ens dieu que un 26% heu enviat fotos, un 26% dieu que sí, a Instagram un 39% dieu que sí i a Facebook un 25% dieu que sí, per tant són percentatges elevats i hi ha gent que ens dieu això, jo ho envio però mai la posen i aquestes coses, va, aviat podrem fer, diríem, un fòrum entre tots i parlarem amb els homes i les dones del Temps de quina manera doncs han rebut tota aquesta informació. Fem una pausa i avui analitzem finalment amb els nostres experts, gent que nosaltres seguim moltíssim, especialistes en blockchain, que ens vulguin analitzar què va passar i si ens hem de creure i com és, com hem d'analitzar aquesta trobada que hi va haver-hi a Madrid, que va tenir moltes repercussions a les xarxes. Ho parlem d'aquí a un parell de minuts.
Opa, a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès.
Cada dia brolls, ja no saps ni què vols. No penso en aquelles tardes de Black Ops. I quan de temps ha passat des de llavors i ara em trobo sol embarcant aquest vol.
Cada dia que passa traient les espases t'emprenyo, t'enfades, mi amor. Què passa? Veig que hi tinc menys traça de tot això que se'n diu amor. I cada dia que passa treia les espases.
Ets el pop-up, el programa de tendències de les xarxes socials. És Jung Rajola, és un raper originari de Lleida però afincat a Barcelona. A principis d'estiu va publicar un EP de 4 cançons, entre elles hi ha aquesta col·laboració amb The Tietz, amb els Tietz, cada dia es diu. Bé, segurament n'heu sentit a parlar i avui en volem treure l'aigua clara. Dissabte al vespre unes 7.000 persones van assistir al Wizzing de Madrid a l'acte Metaverse Day, que també es va poder veure per YouTube, i començava d'aquesta manera i amb tots aquests missatges. Finalment, una de les presentadores va ser la catalana Danae Boronat. Així d'apocalíptic començava.
Intentaron apagar la luz que ilumina esta industria. Usaron todas sus fuerzas para presionar a los participantes. metieron miedo a los asistentes para que no acudan. Es que el mundo de las criptomonedas no es un instrumento financiero. Blockchain es la mayor revolución de la nueva era digital. Y aquí estamos. Jamás podrán parar a Bitcoin, porque siempre lucharemos por la libertad. Comenzamos.
La necesidad de comunicación dio lugar a los primeros teléfonos. La necesidad de innovación fue la antesala que abrió paso a las nuevas tecnologías. La necesidad de un nuevo sistema educativo ha dado paso a la búsqueda y creación de otras alternativas de formación. La creciente inflación, el abuso de poder y la centralización se han convertido en los principales agentes motivadores del cambio.
We're strongly committed to bringing inflation back down.
Inflación, la caída del euro. ¿Y ahora qué? Ahora toca volver al punto de partida y cambiar las cosas. Es hora de cambiar la economía, es hora de cambiar la educación, es hora de cambiar la historia. Juntos. Bienvenidos a Mundo Cripto.
Muy buenas tardes a todos. A partir de hoy, con lo que va a suceder hoy aquí en el Wishing Center de Madrid, todos lo sabéis, va a haber un antes y un después en la vida de las criptomonedas y del metaverso.
Bé, doncs aquest era l'inici. La premsa va titular l'Utopia Cripto reuneix 7.000 creients a Madrid, al País, el Mundo. Mundo Cripto es fa amb l'organitzador en bitllets de dòlars i el Pequeño Nicolás entre el públic. La Vanguardia titulava Mundo Cripto celebra avui el seu macroesdeveniment sobre criptomonedes a Madrid al voltant de la polèmica per les avisades. No? Bé, són diversos titulars. Mundo Cripto, de fet, és una acadèmia de cursos online amb tres seus a Dubai, Madrid i Tenerife. El seu fundador i CEO, que sentíeu al començament d'aquest àudio, al començament de l'acte, és el jove canari Mani Tawani, assegura haver guanyat més de 10 milions d'euros impartint formació sobre la tecnologia blockchain. És un acte envoltat de polèmica que ells mateixos han sabut utilitzar molt bé també com a eina de màrqueting, no? Però nosaltres volem saber l'opinió dels experts en la matèria, perquè hi ha algunes sentències que diuen que estem d'acord també amb elles, no? Per tant, la gent que en sap de blockchain i amb qui parlem, volem saber quina és la seva opinió. En connectem amb la Montse Guàrdia, ella és experta en digitalització blockchain. Hola, Montse, com estàs?
Hola, Mariola, encantada d'estar aquí amb tu.
Clar, jo vaig veure tot aquest acte que va durar unes 5 o 6 hores i algunes coses que deien eren veritat, que les havíem explicat aquí, no?, que és el blockchain. No sé, clar, la Comissió Nacional del Mercat de Valors va alertar que Mundo Cripto estava en la llista d'entitats que sense registre ni autorització podrien estar fent algun tipus d'activitat de captació de fons o oferint serveis de naturalesa financera. Ells asseguren que no és així. Facua també els va denunciar perquè deien que era gratis i al final no. Però bé, el tema que ens ocupa, tu, Montse Guàrdia, quan vas veure això, tu què creus? Què en penses? Quina és la valoració que em fas?
No, jo et diria que no és una valoració. A veure, la valoració et diria que és un dels avenços entre molts, saps? Vull dir, jo crec que no hauríem... Tu ho has dit fantàsticament bé. S'ha aprofitat i s'ha fet una promoció fantàstica, saps? Vull dir, en el sentit de, com deia la Madonna, no? Millor que parlin de mi encara que sigui malament. I hi ha avenços molt rellevants en el món de lo que és la blockchain i lo que és tot aquest canvi important, disruptiu i tecnològic que ja portem anys que estem treballant i que també, bueno, que crec que són d'un nivell de rellevància molt més transcendental i potser no n'hem sentit a parlar, i això és el que seria la reflexió al darrere, no? Aquesta, la meva valoració seria, realment quan es fa un tipus de promoció tan negativa, aquí estem ajudant.
Clar, alguna de les sentències per això d'aquest àudio podem estar-hi d'acord, no? Tu sempre dius que és veritat que és una tecnologia del futur, que la blockchain ens portarà moltes coses bones, no?
Totalment, totalment. És una tecnologia de futur, com en el seu moment doncs, va ser el poder telecomunicar-se per internet, no? I el que va ser la construcció de la internet. I és una tecnologia que es fa i que es comença a fer abans, no? Inclús de que apareixin les xarxes de Bitcoin, no? Que és un dels canvis importants. Jo crec que és una tecnologia molt profunda, junta moltes disciplines de les tecnologies d'informació i comunicació, i és una tecnologia que ens permet als professionals de molts àmbits interactuar d'una forma molt més planera i sobretot teleinteractuar, o sigui, interactuar de forma remota i segura. I, bueno, i a més ens garantitza una privacitat que altres... Ara mateix, en el món del software, no podem tenir-ho, és molt complex de tenir.
Clar, Montse, tu dius que aquest acte el veus més com un acte de màrqueting, no tant de blockchain, no? Un intent de vendre un producte que serien, no sé si cursos de formació, o no sé, què vas intuir que volien vendre?
Bueno, jo crec que, i ho vam comentar molt en els foros i tot, pues un impuls cap a un tipus de metavers, no? O un tipus de lo que seríem una evolució de la Web3 o de la formació cap a aquesta evolució. Llavors, pues, bueno, pues es va fer això, no? Es va posicionar el missatge cap a aquest nou canvi, i aquest nou canvi és la creació d'aquest, diguem-ne, metavers, no? I orquestat amb una empresa concreta, amb unes persones en concret.
Mm-hmm. Clar, potser és que es barallaven tants conceptes que desconeixem i que n'estem aprenent, que la veritat era un poti-poti, no? Perquè després, de cop, quan parlaven del Bitcoin i la gent que hi anava, semblava que hi havia un munt de gent que pensava això, jo em vull saber per guanyar diners amb el Bitcoin, no? Llavors era com una barreja molt estranya i que no sé, era com un còctel molotov una mica.
Totalment, totalment. És un, podria ser un event com podria ser la Super Bowl, no? Un event d'entreteniment, no? I jo crec que la posada en escena que es va fer és molt, no? És molt, no és ni original, perquè és molt, molt pròpia d'aquests esdeveniments més de llançament amb altres cultures, no? A Nord-Amèrica sobretot, on, bueno, es barreja inclús la càmera, no? La Kiss Cam famosa de la NBA i bueno, és, saps, molt, fent molt soroll, però després rascant, doncs no, evidentment no és un event on et vagis a formar, no et pots formar, pot ser un event on puguis fer algun contacte amb gent que en pugui saber, però jo crec que sí, que com molt bé dius, és un event massa poti-poti, amb poques hores, i un dissabte d'agost, no?
Clar, el president del Centre Blockchain de Catalunya és en Quirze Salomó, que ja el coneixeu també d'altres vegades aquí al Pop-Up. Hola, Quirze, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Què, mira, ràpidament també volia saber una mica la teva opinió. Què en penses de Mundo Crypto?
No en tinc cap opinió expressa d'aquesta gent, perquè això ha passat a Madrid i el nostre àmbit és a Catalunya. El que passa a Madrid ens importa igual que el que passa a París o a Londres. Però el que nosaltres creiem que s'ha de vigilar molt a no demonitzar i a no criminalitzar una generació perquè van aquest tipus d'esdeveniments. Perquè al final aquests nanos joves el que volen és guanyar-se la vida, que és una cosa legítima que les altres generacions han fet, i el que busquen en aquesta nova frontera que és el metavers i la blockchain és una manera d'això, de guanyar-se la vida, de guanyar diners, no?, que diríem. I això crec que és molt legítim. El que s'ha de fer és alertar-los que això s'ha de fer en formació, que no es pot anar allà de per dalt, perquè els poden esquivar. Però, tret d'això, el demés, com ha dit la Montse, d'esdeveniments aquests n'hi ha moltíssims. Jo vaig estar amb una a Miami no fa gaire, a sobre de Bitcoin, hi havia 25.000 persones, també era espectacular, a l'americana i tal. Bueno, però dins d'aquests esdeveniments hi ha espais on pots aprendre, on pots fer networking, on pots conèixer i on aprens aquestes noves tecnologies. Jo crec que hem de vigilar molt no criminalitzar ni a la indústria ni a la revolució que ve i molt menys a la gent jove nostra que crec que és el que hem de fer, arriscar-se i anar buscant noves fronteres.
M'agrada molt aquest discurs. Mira, ho deixem aquí perquè jo crec que aquesta temporada haurem de parlar molt de blockchain, tant amb la Montse Guàrdia com el Quirze Salomó, perquè volem també fer formació des d'aquí i poder opinar, no? Perquè per opinar s'ha de saber i això és l'objectiu del Pop-Up. Moltíssimes gràcies als dos. Una abraçada.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Doncs bé, volíem fer aquest contacte, que són una mica les nostres persones de referència quan parlem de blockchain. Tornem demà a la una. Adéu-siau.